Moment ara per la tertúlia, com sempre en aquesta darrera hora, en aquesta darrera mitja hora del de Far a Far, que fem habitualment, tertúlia ciutadana, avui amb en Pep Mayans. Bon dia, Pep.
Bon dia a tots.
Amb en Valentí Villagrassa. Bon dia, Valentí.
Hola, bon dia.
I amb en Joan Costa. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Escolteu, parlàvem amb Ben Clark, un dels grans poetes que hi ha per aquestes contrades, un dels grans poetes de les Balears, en aquest cas eivissenc, de pares britànics, però que, en fi, comença a ser reconegut cada cop més a l'Estat com un dels grans poetes de la seva generació, molt jove, és l'any 83, ell. Li hem demanat unes recomanacions per a regalar llibres per Nadal. En regaleu altres de llibres al Nadal o no?
Sí, alguns.
Jo sí.
Però no és la meva... El meu fort no són fer regals, tampoc.
No.
És un... A vegades sí, és un regal, però no massa, n'hauria de regalar més.
Sí.
Home, regalar un llibre a qualsevol fetge és bona. Més i més amb aquestes fetges. Però jo, aquest Nadal, no he regalat, no tenia planejat.
Encara no hi hem arribat, Joan.
Bueno, m'has dat una bona idea, sí.
No, la veritat és que és un regal que va bé i és un regal assequible, que diem. Jo ja bueno, els compraré avui o demà. Jo regalaré llibre a tots els meus nebots i coneguts, allò, allegados que tenim, el llibre del Pepo Rubio.
Del
Pepo.
Ah, el llibre del Pepo.
Sí, ara passaré per comprar-lo. Ja tenia uns quants a casa perquè vaig comprar la primera vegada, però ara sí. Aquest Nadal toca Pepo Rubio.
De fet, aquí a Ràdio Illa tornem a en fi, fer la campanya publicitària d'aquest llibre, que també és una bona opció de cara al Nadal. Com bé dèieu, està bé, no? O sigui, pots comprar doncs, el que vulguin els nens, el que vulgui el familiar, l'amic invisible de torn, però si sempre hi poses un llibre de més, no està... està allà, no? O sigui, sobretot amb les criatures, no? Sí, regalarem el joc tecnològic que vulguis, la pilota de futbol, la casa de nines, el que vulguis, però també un parell de contes.
Un conte, sí. És un... És una font d'informació, és una font de... I està allí, vull dir, no... Els que el vol llegir, el llegeix, i si no, no el llegeix, però està allí. És molt important.
Cada cop més, en aquest cas les grans ciutats, Barcelona, Madrid, València, Bilbao, hi han llibreries de segona mà, però no són les llibreries de segona mà que coneixíem sempre, que, en fi, per trobar una cosa t'havies de passar hores perquè estava tot... semblava allò la història interminable, no? O sigui, no, estan ben ordenats, pareixen llibreries de veritat i amb preus molt i molt bons, llibres de segona mà, l'únic que algun està dedicat, algun està una miqueta trencat, o sigui, no, però està bé, la gent li agrada tenir llibres cada cop més. Ara l'important és llegir-los, però tenir-los la gent cada cop més li agrada. En fi, volia tractar un tema, i és que hem sabut que Podem, que està en la coalició de govern a les Illes Balears, ha acceptat rebaixar el plus de 22.000 euros per als alt càrrecs del govern balear que residien a la península i que han hagut de traslladar-se a viure a les Illes per ocupar el seu càrrec. No sé si això ho havíeu sentit. A Podemos, almenys, em sembla recordar que són 8 alt càrrecs que havien... que estaven a diferents bandes doncs, a Podemos a l'Estat, Andalusia, Catalunya, Madrid, etc., i que han vingut a fer feina aquí a les Illes Balears i que més enllà del sou que tindran se'ls dona un plus de 22.000 euros perquè, clar, la vida de les Balears és difícil perquè s'han de traslladar del seu lloc d'origen aquí. Això ha creat cert rebombori i Podemos ha decidit unilateralment doncs, a baixar a 12.000 euros, per tant, 1.000 euros al mes de sobresou. Això contrasta doncs, amb la CAP, doncs, amb la representant del grup Liquid Media, els treballadors d'IB3, el grup Liquid Media, que diuen doncs, que cada any se'ls baixen les seves condicions, que cada any doncs, tenen més problemes per arribar a final de mes, els treballadors, etc. Com veieu el fet de que es paguin plusos als càrrecs pel fet de venir a treballar? A un temporer, se li cau, a un ferreter, a un ferrer que fa feina a Sòria, per venir a Formentera, se li paga un plus perquè és formentera? No sé, com ho veieu?
Començo? Primer diu molt poc de, si hem de contractar gent de fora que vingui a fer càrrecs importants de desenvolupament de, i de govern, de tasques de govern a Balears. Primer això. Jo crec que, segon, només les empreses privades que, que tenen necessitat de professionals d'altíssima qualificació es poden permetre aquest luxe. Perquè jo crec que m'estranya que entre tots els ciutadans de Balears no hi hagi 8 persones que estiguin capacitades professionalment per fer la tasca que han fet aquests senyors. En tot cas, si l'oferta d'aquests senyors és una oferta perquè són els millors en el seu, moment... Espera, sisplau.
No, només vull puntualitzar que no, són, no són direccions generals, secretaris generals, no, ja, entren en aquell càrrec tan...
sembla que hi ha un director general, eh?
Però la majoria són assessors, que és aquella cosa estranya dels assessors.
No, jo me'l conec molt bé, el tema dels assessors, en temes de govern. Anem a veure, si tu acceptes venir a desenvolupar una tasca, sigui política, sigui de govern, acceptes les condicions que marquen la llei i que marquen els pressupostos de la comunitat. Si tens habitatge o no tens habitatge, és el teu problema, no és el problema del govern. Ho sento molt. A mi això de les dietes, en determinats casos, s'ha de mirar molt bé. No entenc que no hi hagi 8 persones a Balears que no tinguin aquesta capacitat. Segueixo sense tenir allò. Que estiguin posats per partits i no siguin afiliats o simpatitzants, encara em sembla més greu. Dit esto, paso palabra.
Bueno, jo... m'agradaria tenir més informació, perquè jo sent que això ha quedat un cert rebombòlit, lògic, perquè és que no només és aquest tema, però bueno, anem en aquest tema. No m'apareix coherent, necessari, segur que s'hauria pogut estalviar, i una mostra més de mala distribució dels nostres impostos, bla 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 bla. M'ho sento fatal. Jo més bé crec que sigui més necessari destinar-ho en els estudiants de les Balears que han de sortir fora de casa seu a estudiar, per exemple. És molt més merescut aquesta ajuda que no en aquest cas, perquè els estudiants han de sortir per necessitat. En canvi, aquesta gent són polítics, està molt bé, és una manera de guanyar-se la vida, molt digna, necessari inclús, però no, aquestes despeses extres no.
Jo també ho veig bueno, tampoc ho veig amb bons ulls, vull dir, no ho veig clar, vull dir, tampoc crec que és una manera de poder-nos reconèixer de que a Formentera i a les Illes Balears, per dir-ho d'alguna manera en general, la vida és molt més cara, que aquesta doble o triple insalubritat que les illes viuen pues, es repercuteix pues, en la vida del dia a dia, però que, en fi, el que ha dit en Valentín, de que bueno, aquestes persones podrien estar aquí, podrien ser de les illes i, per tant, viurien dins els mòduls vivendi habitual.
Perfectament. I no pel fet que siguin de Podemos, eh?
No, estem parlant...
Queda clar.
No, absolutament clar, vull dir, sí, no, sí, estem parlant de la major, no de la menor, exacte. Estem parlant de la major, exacte, en aquest sentit. És intolerable.
Que hi hagi unes dietes, diríem, per viatjar, per això val, però també que siguin
molt,
també justificades i limitades. I això d'aquí, si ho han fet Podemos o uns altres polítics, per tant, tota la gent que viu aquí també tindria que tenir un plus per insularitat. És que això crea uns, del meu punt de vista, uns...
El que té en Valentí és molt coherent, és correcte. Sí. Segur que a les Balears, segur que a Mallorca, segur que hi havia gent tan qualificada igual... que no costaria aquests diners de sobrecost.
I si has de venir... No, t'ho dic, Joan, jo és que vaig estar en aquesta situació a Galícia. Jo l'any 84, el 27 d'agost, vaig desembarcar a Galícia per ser cap de gabinet del president de la Junta. Jo vaig pactar amb el preu, vaig pactar-ho tot, però amb el preu. O sigui, i jo mai vaig cobrar, això sí, us ho dic, el que ha dit en Ben Mayans, els viatges que jo tenia pactat amb el president, que no els vaig fer tots, perquè el president deia quédate, i jo em quedava per anar, tornar a Barcelona a veure la meva família, fins que la meva família va venir a Galícia. I us dic una cosa, a partir de que va venir a Galícia, jo no em vaig cobrar, jo pagava un pis de lloguer, i a Galícia... us podeu riure de lo que es paga aquí quan es pagava a Galícia, perquè a Santiago de Compostela tenia, a més, l'afegit de que era una plaça universitària, que tots els pisos estaven ocupats per estudiants, en aquest sentit. I, per tant, trobar un pis per viure era molt complicat o molt car. A mi no se m'havia ocorregut introduir dintre del preu a l'habitatge. M'ho vaig pagar jo. M'entens? O sigui, així és de clar.
Sí, sí.
I, bueno, dius, bueno, jo crec que és la normalitat. Si tu acceptes un treball, pactes el teu preu. I si el teu preu, tu pactes el teu preu amb totes les garanties de que et doni. El que passa és que, clar, si tu ets funcionari, entres funcionari nivell 26, nivell 27, té un preu. El mateix preu és de nivell 27, el que viu Balears, com el que tu fitxes d'allà. Si a sobre l'has de posar un plus, malament rai, m'entens?
Vinga, va, ara tornem ja... a Formentera del tot. Volia tocar també una qüestió, i és que un parell de restauradors han explicat a Ràdio Illa, establiments en aquest cas de Formentera, oberts tot l'any, la seva disconformitat o el seu malestar, els seus dubtes, doncs, que el model de les casetes de Nadal a Sant Francesc sigui un model clar que en qualsevol cas no beneficia de cap manera als establiments, doncs, que a Formentera estan oberts tot l'any pel fet, doncs, que aquestes casetes s'han convertit, han evolucionat en una mena, doncs, de restaurants ambulants, que ofereixen en les seves cartes, doncs, plats que perquè la gent sopi, i ofereixen, doncs, també tota una sèrie d'acomodació amb taules, cadires, etc., doncs, perquè la gent, doncs, faci un mos. Què n'opineu d'aquest mercat nadalenc que alguns d'aquests, doncs, restauradors, propietaris, responsables d'establiments que obren tot l'any, qualifiquen, doncs, de competència deslleial? Què n'opineu? Vinga, Pep.
Això són temes, vull dir, una mica complicats, eh?
Home, els temes que es parlen a Formentera.
Jo, del meu punt de vista, sense ficar-me si és competència desleal o no desleal, això no ho sé, però a mi jo ho trobo interessant. Aquestes casetes donen un canvi de format, diríem, de sa època. Com un atractiu més o diferent de la resta de l'any. Això per una part. Llavors, si el que despatxen, si és massa, si és poc, si s'hauria de regular d'una manera o de l'altra, no ho sé. Aquí no... però que, per exemple, que crec que crea un ambient... que si vas a les casetes després passes pel bar o no, però tens aquest punt d'atractiu que, per exemple, Sant Ferran concretament no hi és.
Jo entenc el que... 932-3004, si algú vol dir-hi la seva, però entenc que no es discuteix, diríem, les casetes, sinó el concepte. I el que precisament es queixen és que no, que la gent ja no va a altres restaurants, que ja es queden a les seves casetes.
Home, és un tema un poc, no sé, la gent que s'ha manifestat en contra tindrà els seus motius, que supos que es deu poder argumentar. Vist des de nosaltres, des del poble, des que volen disfrutar d'aquestes festes de Nadal, mos dona un al·licient. I jo he tingut la sort ara de fer una volta per allà, per Estrasburgo i per Alsàcia, que això és puestos que hi ha, i vamos, casetes, n'està ple, 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 i dona aquest ambient navideño, que la gent surt de casa seva, I és algo, i si hi ha una certa comoditat que un pugui assegurar-se una miqueta, una, perquè bueno, he estat aquí a Sant Francesc i tampoc no he vist que s'hagin posat grans taules en comensals i tot això. Jo he vist uns taburetes per seure, una taula per estar dret i un, algun toldo o algo per estar un poc rapairo. Jo he comentat amb algun d'un restaurant que té de restauració i em diu: gràcies a les casetes ara hi ha més vida a Sant Francesc, perquè estava mort. Bueno, serà un cas en concret, però jo penso que la vida dona vida i que és un tema puntual d'aquestes fetges.
Al final, el que acabes de dir, Joan, és la realitat. La realitat és que les casetes han aportat una vida nova a lo que era Sant Francesc en aquest sentit, i com ha dit el Pep Mayans, a Sant Ferran això no es dona. Però sí és cert, que hi ha una normativa, i totes les casetes hi ha una normativa, tant a Salzburgo com a Friburgo, com a, o sigui, tu veus allà i et serveixen el límit del que les serveixen, perquè a més allà compleixen. El gran problema d'això és que hem convertit això, que és una normativa ben clara en aquest sentit i que forma part de la vida nadalenca, l'hem convertit en el que seria, per mi, un lloc on, que substitueix perfectament el anar a sopar en un altre lloc. I clar, és evident, sí, sí, jo, a mi m'ha passat, sí, jo sí que el primer en tornar a la meva culpa sóc jo. El que passa és que si tu te fixes fa 2 anys, anaves allà i tenies una sèrie de aperitius, el tema de la caseta de les ostres, Anyofe amb la seva caseta, amb la sobrassada, les petites, allò, petit car, o la petita hamburguesa, enguany està la Cristina amb una tortilla de patates i seva, que és la hòstia, m'entén la cosa? Tot això forma part d'un aperitiu, d'un està comentant amb tu: hòstia, Joan, bon dia, fot-me una cervesa, tal. Però el que no pots fer això és substituir al final amb uns restaurants i amb uns locals que tenen obert tot l'any, que fan un esforç, perquè a l'hivern fan un esforç, encara que se la juguin, el negoci és aquest, te la jugues, guanyes o perds, en aquest sentit. Però sí que és veritat que si es relaxa la normativa en aquest sentit, al final acabes serviendo paelles. Home. Perquè relaxa. No, sí que relaxa. Tu tens que, sí. si vols pot prendre albòndiga, judia, no sé què. No, ho sento molt. Vull dir, hi ha una normativa, com hi ha a Europa, i t'ho dic, a Alemanya, és el Brasburg, el no sé què, no sé quant, i a partir d'aquí, i allà ningú es passa, eh?
No,
el que per aquí es passa, es relaxa la qüestió i acabes fent un restaurant.
Aquí, una de les persones que ha parlat amb nosaltres...
Ojo, i jo, abans d'això, Bernat, jo abans de venir aquí sí que m'he informat. He parlat amb 2 persones que no són dels que han trucat. Hi ha més gent, eh? Més restauradors de fora de Sant Francesc que demà van a una reunió que tenen una reunió per aquest tipus. O sigui, hi ha més gent fora de Sant Francesc, en aquest sentit, que també venen a veure si es regula aquest tipus de coses. Ningú està en contra de les casetes, per una raó, simplement, perquè és el que heu dit, dona molta vida, tio, molta vida.
Jo, perdó.
Digues,
Pep. No, és que jo ho veig amb aquest aspecte, diríem, d'aquesta cosa que... aquest motiu que et dona a sortir, a reunir-te, el que has dit, trobar-te, que si no es pareix que la poca mobilitat de la gent que no es mou pràcticament durant els Nadals, perquè els últims 10 o 15 anys, pareix que cada Nadal hi ha menys gent a Formentera, i els pocs que estan, pues, no ens veiem.
Sí, té raó. Sí.
Però, clar, jo, de la normativa, no, jo això sí que no puc discutir, perquè no desconec la normativa, no. I no desconec...
si al final...
Però jo pensava que creava aquest ambient d'afluència...
No, creu-la.
I que, bueno, que després d'anar a la caseta, pues, passes pel bar a lo millor, anem aquí, anem allà, i ja ets d'allí, a proper. Però
no,
si crea realment, pues, hi ha una competència desleal, pues, ho sento.
Jo tinc una cosa...
No em sembla bé.
Jo et torno la meva culpa i t'ho dic. La primera, abans d'ahir, vam sopar de la truita de la Cristina, del sushi del Chechu, de les croquetes i de les hamburgueses de la Niofe, vam sopar. O sigui, ja no vam anar a un altre lloc, però bueno, està dintre del que és la normativa en aquest sentit. És el teu, la teva elecció, si sopes així, o te'n vas a fer una avorrida de ratjada. T'entens?
Claro.
Està dintre la teva elecció. Mm-hmm. Però si a tu a sobre li fots la avorrida de ratjada allí, ja s'ha acabat el tema. Mm-hmm. O sigui, a priori.
I el que, una de les coses que han canviat en relació a les casetes és que abans... o sigui, han canviat els plets, les condicions, no? Els plets, les condicions. Abans, aquestes casetes no es pagaven. Aquestes casetes, doncs, qui la demanava, doncs, podia estar allà i es donava un concepte, doncs, això, no? De fer un vermut i una ostra, una tapeta petita d'algo. Ara fan pagar. Fan pagar. Aleshores, doncs, la gent, doncs, que ho agafa, doncs, vol fer un negoci important.
Lícit.
I lícit, sí, parteix, doncs, de main stand, no? I el que s'està donant és que, efectivament, hi ha alguns d'aquests locals que tenen una bona terrassa de 6-8 taules fora i cartes on hi han plats per escollir diversos. Què diuen aquests restaurants que s'han posat en contacte amb altres o establiments? Doncs que, al final, doncs, no obriran a l'hivern perquè mantenir, doncs, plantilles a 4-5 persones a l'hivern, perquè el mes de desembre, per molt de ses casetes, no hi vagi ningú, doncs diuen, clar, doncs després mos queixarem de que Sant Francesc està buit. Què diuen des de l'altra banda? Diu, home, però és que si pugen els plecs i pugen les condicions i a sobre no podem vendre menjars i tal, doncs al final no ho agafarà ningú i el mercat també morirà.
Jo he parlat amb dos persones, una de casetes, i t'ho dic en serio, que va parlar amb ell, no diré el nom perquè m'ha demanat, però aquesta persona està d'acord amb la normativa i compleix la normativa. I si es guanya o no es guanya és una qüestió de risc de negoci, en aquest sentit. Però està absolutament d'acord en complir la normativa, perquè diu que ja pots resultar bé amb la normativa aquesta. I fa això, vull dir, i no se surt d'aquí. I a mi em sembla collonut aquesta decisió, que és una decisió personal per no obrir-se i crear la polèmica aquesta.
Home, és que si... Hi ha coherència en les coses, no? Vull dir, què s'està creant? Una competència desleal, encara que cada banda donin un pinxo, una tapeta, un bocinet de formatge, un ostre, un bocinet de truita, quan has fet sa volteta a totes els puestos, pràcticament has sopat. Vull dir que això hi serà.
Però això és té voluntat teva, Joan.
Claro.
Això és voluntat teva. Jo ho vaig fer l'altre dia i és voluntat meva. Però has de deixar la llibertat de, si vols fotre't una avorrida de ratxada, anar a un restaurant.
Claro, té que haver una normativa i caiga tapes, no plats, evidentment. I que una cara... No, això és lògic. Però i per què no es planteja el tema de dar una preferència en els restaurants de la zona, per exemple? Per exemple, tens obert tot l'any, tens un dret de preferència i muntar una caseta si vols.
Aquesta és la covardia dels restaurants.
Ja està.
Aquesta és la covardia dels restaurants. Que
I per això deia coherència.
Exacte, estic absolutament d'acord. Estic absolutament d'acord.
Queden 3 minutets, segur que serà un tema que en seguirem parlant. Connectem ara amb en Pepo, que està al Consell, i és que avui s'aproven els pressupostos aquí a Formentera. Bon dia, Pepo.
Bon dia. Bé, avui s'han presentat els pressupostos, total uns 30 milions d'euros, significa una lleugera baixada de 90.000 euros respecte a l'any passat. Bé, el conseller d'Hisenda, en Bartomeu Escandell, ens ha estat una mica enumerant els ingressos del Consell de Formentera, les despeses i les inversions, no? Per resumir molt, si voleu, doncs podríem parlar-vos de cap al que fa als ingressos, la partida més gran. Són les transferències corrents de la Comunitat Autònoma i de l'Estat, que pugen a gairebé 14 milions d'euros, més els impostos directes que cobra el Consell de Formentera en competència de que també és un ajuntament, que són gairebé 7 milions d'euros. Això suposa una lleugera pujada respecte a l'any passat d'uns 600.000 euros. I pel que fa a les despeses, la partida més important és la de personal. Penseu que a l'estiu el Consell de Formentera té un personal aproximat de 300 i escaig treballadors. Tenen la política més de no externalitzar serveis, com per exemple els vigilants de zona blava o els socorristes, i per això fa, doncs, que la despesa en personal sigui el 42% de les despeses totals del Consell Insular. Algunes de les inversions, pel que fa... Perdoneu, abans d'entrar al capítol inversions, ha volgut subratllar Bartomeu Escandell que el Consell de Formentera segueix amb deute bancari zero i així, doncs, evita que s'hagin de pagar amb sous públics els interessos bancaris. I pel que fa a la inversió, ara sí que hi anem, doncs bé, algunes de les previsions d'inversió més importants, per exemple, culminar l'avinguda Joan Castelló i Guasc, són uns 750.000 euros, El Parc Infantil de Sant Ferran, 210.000 euros més, la zona verda de Sant Francesc, la zona de... Estem parlant de la circunvalació, eh? La zona est de Sant Francesc, que tindrà zona verda més una, un skate park, són 550.000 euros, millorar el nucli d'Espujols i també doncs, millorar l'entramat urbà de Ses Verdetes, són alguns dels projectes d'inversió, a part del projecte de millora i dotació de serveis urbans a Esca Marí. A més, també hi ha inclosos dins dels pressupostos de 2020 l'ordenació, regulació i neteja de l'estany d'Espeix, 650.000 euros, recordem que això ve finançat via impost de turisme sostenible, i també la millora del transport públic, que també arriba amb dotació del govern balear, amb 350.000 euros. És una millora paral·lela a la limitació de vehicles i de la flota de vehicles de lloguer.
Demà seguirem parlant més amb el propi Bartomeu Escandell, els 9:10 aquí a Ràdio Illa. Moltíssimes gràcies, Pepo.
Gràcies a vosaltres.
Mireu, un petit comentari al Facebook. El tema del mercat de Nadal és que s'ha convertit en una pequeña feria gastronómica más que un mercado de Navidad. Antiguamente había artesanos y comerciantes, pero haberse planteado como un lugar para beber y comer no se complementa del todo bien con la venta. Això és l'opinió d'un dels oients de Ràdio Illa. Gràcies als tres i fins demà al matí a les 8. Gràcies, bon dia.
Adéu.